La caverna galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
No ha estat malament, no?
No ha estat malament?
Sí, vull dir que hem tingut de millors.
De millors? Jo crec que aquest ha estat el millor,
No t'enfadis, estimat. No vull pas dir que aquest ha estat dolent o de baixa qualitat. Senzillament que és millorable.
Millorable?
Sí. Si és millorable, vol dir que ens ho podem passar en un futur molt millor.
Bla, bla, bla. I ara em pots dir amb qui has tingut un així de millor?
N'he tingut de molt grans, quasi de tocar el cel. Amb per exemple, que tu coneguis en Sardina, en Quim Ripoll, l'Edgar Beltran o el Jordi Báñez.
Ara sí que m'has tocat el vora viu, Òscar. Aquests que has anomenat no m'arriben ni a la sola de les sabates.
No et posis gelós, que la cosa no va per aquí.
No va per aquí? No va per aquí? Així, doncs, per on va? Em dius que allò d'avui ni fu ni fa. Que sóc un mitjania, que tu has passat millor amb els teus amiguets, etcètera, etcètera, etcètera.
Jo no he dit això.
No? I qui ho ha dit? La Bea? El Xàlio?
Si t'has de posar d'aquesta manera, millor que ho deixem aquí.
Doncs mira, sí, mira, en això estic d'acord.
Vinga, doncs ja mai més tindrem un debat sobre hermenèutica com el que hem tingut.
Debat hermenèutica?
Sí.
Fenomenològica?
Esclar.
Ah, però jo no em referia a això.
No?
No. Jo no em referia a això.
Uno, dos, cinco, tres, senyor, tres!
La música negra està plena de metàfores carregades de sexe explícit. Un cas emblemàtic el tenim en el que anomenàrem el fadrí del glam. El mític Little Richard, amb, per exemple, el tema Tutti Frutti, tema que no parla precisament de macedònies, sinó de carnalitat i sexe en estat pur. En Little Richard va ser un homosexual que jugava una mica ambiguament a la badada, i la Daisy del tema era un home.
Era homosexual, el Little Richard?
Sí. Però va jugar sempre molt al despista, també suposo que per l'època, també clar. Era negre. I després va una miqueta com rebutjar tota la seva condició sexual perquè va abraçar a Déu i la paraula del Senyor.
Quin lío, no?
Sí. En la primera versió del tema, que el segell no va voler publicar, deia Tutti frutti, good booty. If it don't fit, don't force it. You can grease it, make it easy. Que vol dir tutti frutti, bon culet. Si no entra, no el forcis. Pots greixar-ho per facilitar-ho. Escoltem la versió més light.
Bon culet.
She brought me to the west, but she's the girl that I love best. Hi ha qui opina que la selecció d'una bona parella es troba en la base de quasi bé tot el que fem els éssers humans, a la base de tot. Ja sigui establir relacions, amistat, fins a enganyar els seus competidors socials, o la recerca del prestigi, o fins i tot l'assassinat.
Collons,
sí,
l'assassinat?
L'assassinat. Està a la base de tot això. La recerca de la parella i els recursos per fer-se veure parella, que això és molt important, es troba darrere dels orígens de la nostra evolució. La del llenguatge, l'humor, el tafanerisme, la caça,
la modificació... Ai, el tafanerisme, això ens encanta.
Explica. Oh, que t'he dit. Sí. La motivació per la creació cultural, no? Tot això que fem aquí, Òscar, és una forma de fer-nos veure, a veure si cau alguna cosa, no?
A veure.
Ai, por favor. Aprovechamos las ondas. La major part de les fortaleses, actituds i intel·ligència que mostrem són per convèncer la parella que nosaltres som els millors.
Toma ya. I ara escoltarem una dramatització de fragments de Diálogos de Cortesanas del gran Pierre Louis, poeta i escriptor francès de finals del segle XIX, amic de Paul Valéry i André Gide. Escolteu i mireu com la tinta o el mercuri del vostre termòmetre puja cap amunt amb aquests diàlegs per llegir o escoltar amb una sola mà. Princesa, mientras tiene mi polla en la boca, quiero decirle algunas verdades. He follado a más de 1200 mujeres, o sea que está usted chupando en estos momentos los restos de 1200 coños, más o menos prostituidos, pegajosos y virulentos.
No conseguirás quedarme. Se la chupo.
No lo diga nadie, pero me gustan las criadas.
A mí también.
No puedo ver a una cocinera sin levantarle el delantal, las faldas y la camisa pringosa para meterle mi polla en el coño.
Y yo mi lengua.
Cuando digo el coño es un decir. Esas chicas son tan dóciles. Tengo en este momento a mi servicio a una pequeña bretona de 18 años que se deja dar por el culo como una cabra.
No presuma. Todas lo hacen.
Usted me la chupa, que es una delicia, pero no tiene la boca tan estrecha como su ojete del culo.
¿Quiere el mío?
Y por la mañana, cuando me lo trae antes de cagar...
Usted cree que me asquea, pero me excita, querido señor. Diga una palabra más y me corro.
La caverna galàctica. Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, Ràdio Sabadell. l'enfocament platònic sobre la sexualitat, s'ha de relegar aquesta exclusivament al cos per prioritzar les qualitats que es corresponen amb l'ànima i el món de les idees. Per vèncer l'impuls concupiscent que pot dur a l'ésser humà al mal i a la ignorància, no hi ha millor solució que el coneixement que porta la virtut. En el cas de les baixes passions, la temperança.
Shame, de Steve McQueen, no l'actor més elegant, cool, de la història del cinema, sinó el director britànic, seguim l'obsessió malaltissa d'en Brandon, Michael Fassbender, pel sexe. El viatge als inferns d'un paio incapaç de connectar emocionalment amb ningú i la seva particular fugida cap a un món de plaers, fugissers i molta, molta pornografia.
Hola.
Hola. Vamos a otra parte. ¿Vienes con alguien más? ¿Él hace sexo oral? Yo sí. Y me encanta hacerlo. Quiero saborearte. Quiero meterte la lengua. Mientras te vienes. ¿Te provoco un orgasmo? Puedo hacerlo. Solo pídelo.
Solo quería tomar algo.
Decía tu bella novia que quisiera fornicar con su vagina apretada. Me pérsela muy duro hasta que me rasgue la espalda.
Es broma.
Qué simpático.
También metérsela por atrás y meter mis bolas en su boca mientras me vengo.
Tú no me dejas por atrás.
Por favor.
¿Tú se lo harás por atrás?
Oye.
Cuéntame más, porque eso me encanta.
Huéleme.
Oye, no, ya, idiota, vámonos. Infeliz.
El sexe en la vida dels humans es pot entendre des de molts punts de vista, però no deixa de ser una passió determinant, font de plaer, poder, temor i reconeixement. Des del punt de vista biològic, ens hem de preguntar per la falta de resolutivitat del procés de trobada de parella sexual. Vull dir que la nostra natura biològica es pot arribar a preguntar.
A perdre tant de temps en trobar una parella acceptable i que a la vegada també ens trobi acceptables a nosaltres no és gaire útil, oi?
Ah, com diu l'escriptora Zoe Cornier, potser hi ha alguna cosa en el nostre interior. Hi ha baixos impulsos, instints primaris, planters i poderosos que des del punt de vista biològic poden semblar insubstancials.
S'ha de tenir en compte que hi ha éssers vius que es reprodueixen sense necessitat d'haver-se d'emparellar. Per tant, parlem de la sexualitat que no implica necessàriament reproducció.
Sí, sí. És evident l'atracció que sentim pels plaers inútils. I l'atracció pels plaers inútils des d'un punt de vista de l'utilitat biològica reproductiva el podríem anomenar hedonisme. Per exemple, la predisposició per consumir drogues forma part constitutiva de la natura humana. El sexe, com les drogues, poden alliberar substàncies bioquímiques amb efectes excitants. O com amb la música que escollim per viure certs moments de la nostra vida i que tant ens emociona.
Com a espècimen dins dels éssers vius, hem estat premiats, sí. Per dir-ho d'alguna manera, amb una gran capacitat per disfrutar del sexe, de les drogues i la música.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll.
La majoria de les espècies, en la majoria de les espècies, el sexe es fa sense tant ritual. Fotre-la dins, escórrer-s i prou. Però el sexe humà és molt més divertit. Potser perquè hem après a fer-lo sense la responsabilitat de la reproducció. I, a més, li podem dedicar molt, molt de temps. Qui més s'assembla a nosaltres en aquest tema són els nostres cosins, els bonobos. Saps, una mena de primats.
Sí, sí.
Uns libidinosos primats que de mitja copulen durant 15 segons quan els ximpanzés només copulen 7 segons.
Però es veu que en aquest tema, Enric, no tenim res a veure amb els porcs, que tenen orgasmes de 30 minuts.
Què dius?
Quina llàstima que no ens ho puguin explicar en paraules. Seria una bona entrevista.
I tant que seria una entrevista, això.
Je viens entre tes reins.
je me retiens.
Non, Max, non, viens. ¿Vuelves a tener la tiesa?
Me parece que se nota.
Sí, marrano. Métemela otra vez, anda.
Estoy cansado.
Bueno, quédate tumbado. Voy a metérmela en el vientre y yo haré todos los movimientos. Oh. Oye,
¿sí?
¿Quieres hacer una cosa? Coge mi consolador debajo de la almohada y enfílamelo en el ojete del culo mientras yo te follo de espaldas.
Hoy todavía no te he dado por el culo y veo que lo notas a faltar. Serás puta. Atrévete a decir que no te gusta eso.
No, no me gusta solo eso en el culo, pero sí los dos juntos, ¿entiendes? La polla por delante y el consolador por detrás. Y más aún si encima me meneo el capullo.
No te andas con chiquitas, ¿eh?
¿Y qué? Ya me he corrido 7 veces desde la cena. Algo hay que inventar para que llene un vasito más
sí,
de jugo.
Sí.
Así.
Sí.
Ahora está tu polla como sí. Dios manda. Empuja la sí. Falsa polla, anda, empuja. ¡Ay! Estoy viniendo, guarra. No tienes por qué taladrarme. A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica. Un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
Sant Agustí, pare de l'Església, ens explica en els capítols sobre la seva adolescència de Confessions, aquell llibre que escriu ell, que es diu Confessions.
Gran llibre.
Un gran llibre. I Déu-n'hi-do el temps que fa que va ser escrit. Doncs ens diu que es masturbava amb gran afició i que li agradava. Li agradava.
Sí?
Però després, sí. Però després d'uns anys va veure la llum i trobar que la seva afició era un pecat que degradava la seva humanitat als ulls de Déu.
Segurament devia pensar que això de deixar anar la llavor divina sense cap resultat reproductiu no anava enlloc.
Sí, segurament. Els Monty Python ja ho van dir clarament a la seva meravellosa pel·lícula El sentit de la vida, amb una bonica cançó on s'explica que... Dos punts.
Hi ha jueus en el món, budistes, hindús i mormons, seguidors de Mahoma, però jo no he estat mai un d'ells, perquè jo sóc catòlic, apostòlic i romà, i ho sóc des d'abans de néixer.
No
això,
de fer...
això diuen.
Això diuen. No has de fer 1,85 m, ni has de ser gaire intel·ligent, ni tan sols has d'estar vestit. Tu ets catòlic ja des de que es va escórrer el teu papà. Perquè cada esperma és sagrat, cada esperma és estimat. Si l'esperma es desperdicia, Déu s'emprenya molt. Més o menys diu això.
Escoltem els nostres mestres.
Well, let me put it like this. There are Jews in the world. There are Buddhists, there are Hindus and Mormons, and then
there are those that follow Mohammed's butt. I've never been one of them. I'm a Roman Catholic and have been since before I was born. And the one thing they say about Catholics is they'll take you as soon as you're warm. You don't have to be a six-footer. You don't have to have a great brain. You don't have to have any clothes on. You're a Catholic the moment Dad came. Because every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate.
Every sperm is sacred, every sperm is great.
Però la recerca del plaer no deixa de ser moltes vegades un joc. La possibilitat del sexe divertit i sense limitacions, i més després de l'aparició dels mètodes anticonceptius, del sexe sense límits quan es fa amb les persones indicades, és una sorpresa meravellosa enfront de l'avorrida obligació de la pura reproducció per la supervivència. I l'ús de joguines, que poden augmentar per mil les sensacions libidinoses, no és una novetat. El nostre famós Satisfyer té moltíssims antecessors. Una d'aquestes joguines és la protagonista d'aquesta escena de la pel·lícula del director nord-americà Woody Allen, El Dormilega.
Com? El Dormilega?
Sí, en castellà és El Dormilón.
The Sleeper Awakes, voldràs dir?
Sí, bueno, va prou, d'acord. En aquesta escena, una parella troba el plaer en una màquina que es diu Orgasmatron.
Dormiglione, in italià.
Òscar, tio.
Italiano.
Òscar.
Ha sido maravilloso. Me siento refrescada. Podríamos haber practicado sexo, aunque había poca gente.
Utilicemos el orgasmatron.
Es una buena idea.
Anda, ven.
No entiendo cómo los antiguos podían pasar sin este aparato.
Pobrecillos. Oh, qué bien lo he pasado.
Creo que al fin y al cabo la fiesta ha estado bien. También como la de anoche o la de anteanoche. Quizá no tan bien como la del sábado, porque, ¿sabes una cosa? Me gustan las fiestas con un tema. ¿En qué estás pensando?
La caverna galàctica aconsella. Adopta un poeta.
Ah, o una, no? No.
Sí, cap problema.
Està bé, això, no?
Sí.
Adopta un poeta. I per què? Per què?
Els pots treure a passejar.
Ah.
Sempre queda bé.
Ah, sí, a més, tampoc diuen coses boniques, però no, jo no ho entenc gaire, mai.
I a més mengen poc.
Sí, això és un avantatge.
Sí.
Ah, doncs mira, això d'adoptar un poeta no està mal, tio.
I què me'n dius del punge?
Ah, mira, aquest nom el va inventar la catedràtica Beverly Whipple i el doctor John Perry, en honor a un ginecòleg alemany que es deia, al tanto, Ernst Grafenberg.
Ja hi som.
Clar, en Grafenberg va definir aquesta zona com una massa nebulosa de teixit sensible situat a la zona central de la vagina, al costat de l'uretra. Però, segons la catedràtica Beverly, si volem estimular la intimitat i el plaer, el més important és la comunicació. I en aquest cas, és molt millor dir sentir un orgasme que la fatal frase aquella d'arribar a l'orgasme. Perquè la sexualitat no hauria de consistir en aconseguir una fita, una marca, ni hauria de ser una competició. I si no, que preguntin a Billy Crystal què va sentir quan la Meg Ryan va fingir un orgasme a la pel·lícula del 1989 quan Harry trobà Sally.
Explícame cómo lo haces. ¿Qué les dices?
Que tengo una reunión muy temprano, que me esperan para un partido de squash.
Tú no juegas al squash.
Ellas no lo saben, acaban de conocerme.
Es repugnante.
Ya, pero es que me siento mal.
Me alegro mucho de no haberme liado contigo. Ahora sería una mujer abandonada a las 3 de la madrugada porque tú tendrías que haberte ido a limpiar el hollín de la chimenea. Y ni siquiera tienes chimenea. Claro que yo no lo sabría.
Pero ¿por qué te enfadas? Eso no va contigo.
Claro que sí. Eres una ofensa para todas las mujeres y yo soy mujer.
No me siento orgulloso de actuar así, pero tampoco se me ha quejado nadie.
No das tiempo, te largas enseguida.
Yo creo que ellas se lo pasan bien.
¿Y cómo lo sabes?
¿Qué quieres decir? Lo sé.
Porque ellas...
Sí, porque ellas...
¿Cómo sabes si realmente...?
¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo?
Es posible.
No digas tonterías.
¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro.
Pues conmigo no lo han simulado.
¿Y tú cómo lo sabes?
Porque lo sé.
Oh, claro. Claro, lo olvidaba. Eres hombre.
¿Y eso qué quiere decir?
Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías. ¿Te encuentras bien?
¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahí, ahí, justo ahí. ¡Oh, oh, 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 Dios!
Quina intensitat. Aquesta escena demostra que el plaer està més al cap que al cos.
I tant, i tant. Encara que el cos ajuda, eh? Pensa que el clítoris, després de l'encèfal, és la part del cos humà que té més terminacions nervioses.
I som l'única espècie a la que els pits femenins augmenten de mida a l'adolescència i conserven el seu tamany al llarg de...
I també que el penis humà és un òrgan tou quan la resta de mamífers tenen un os que es diu bàcul i aquest bàcul...
Prou! Pareu d'una vegada.
Vale. Tranquil·la, sí. Mare meva.
La Taverna Galàctica.
Caverna. Enric, caverna.
El què?
Caverna, no taverna.
Ah, ja. Sí. A la taverna.
Sí. Les birres després.
El mite de la caverna.
El mite no. La caverna galàctica. Galàctica, d'univers, el Big Bang.
La caverna galàctica.
Ara.
De 9 a 10, tots els dimarts, a Ràdio Sabadell.
Perfecte.
T'ha agradat?
Molt.
Ara sí, no.
En Guillaume Apollinaire va ser un destacat poeta i escriptor francès emmarcat en les corrents vanguardistes de principis del segle XX, com l'orfisme i el surrealisme. Va ser descobridor i amic de Pablo Picasso i va ser molt conegut pels seus poemes visuals anomenats caligrames. Però també va ser conegut per escriure un llibre pornogràfic que conté totes les fílies i parafílies agudes i per haver. No hi ha maneres adequades o no adequades de sentir plaer. Un llibre molt recomanable que faria enrojolar el mateix diví marquès de Sade, Les 11.000 vergues. Llibre recomanable també per llegir amb una sola mà.
Saps qui va escriure el següent? Donem-nos indiscriminadament a tot allò que ens suggereixen les nostres passions i sempre serem feliços. La consciència no és la veu de la naturalesa, només és la veu dels prejudicis. Era marquès...
Home, el marquès de Sade.
Sí, esclar.
Sempre m'ha caigut molt bé, aquest senyor. De fet, és l'únic Borbó de la història que em cau bé.
Mira, era tot un filòsof, el marquès de Sade, però no tothom estava d'acord amb el que pensava.
Per això el van empresonar a París.
Com van empresonar a Oscar Wilde.
Sí, però Wilde va ser empresonat per homosexual. El consideraven un pervertit i un perill per a la ordenada i normalitzada societat anglesa de l'època.
Ordenada, normalitzada... La normalitat, senzillament, no existeix.
¿No le hace falta al señor nada más?
Ah, no.
Oh, ya me lo imaginaba.
¿Qué se imaginaba?
Creía... Mire, señor, acaba usted de estar 18 horas solo en un tren. ¿No irá a dormir así a palo seco?
Está muy mojado lo que tengo ahora en la mano, cochina. ¿Qué es lo que te excita tanto?
¿Usted? ¿Quién iba a ser?
¿Tienes ganas?
Sí.
¿Es que no lo has hecho hoy?
No, ni ayer tampoco. Quite ese dedo y póngame otra cosa. Oh, ¿cómo quiere hacerlo? ¿De pie? Estaríamos mejor en la cama.
quédate en el borde. Te montaré por detrás.
No vaya a equivocarse. Espere. Espere que la meta. Así. Ahí. Uy, tengo un pelo que me estira. Ahora. Y está mojado. Empieza a entrar bien. Oh, Dios mío. Dios mío, me llaman. No se retenga. Oiga, dese prisa en gozar. Tengo que ir a ver quién es.
En el sexe, el que és normal és la diversitat. Mira, tot això em fa pensar en una pel·lícula de terror dels anys 80, Hellraiser, producció britànica de 1987, on seguim la història d'un senyor que busca plaers prohibits que el duen a fer-se amb una estranya caixa metàl·lica molt lovecraftiana que li obre portes a un infern ple de dolor extrem i plaer extrem de mà d'uns estranys súcubs i íncubs anomenats cenobites. Està considerada com una icona del sadomasoquisme. Escoltem un tall.
Maravilloso. Hacía tiempo que lo estaba deseando.
Me has prometido una explicación.
Esta es.
Déjame.
No la toques. Es peligrosa. Abre puertas.
¿Qué clase de puertas?
Las de los placeres del cielo o del infierno. No lo pensé. Creí haber llegado al límite, pero no era así. Los cenobitas me ofrecieron una experiencia mucho más allá. Dolor y placer, indivisibles. Y tú me ayudarás, ¿eh?
Sí. Nunca nos encontrarán. Nunca, en ningún rincón del mundo.
La Caverna Galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé.
También habrá que saltar a la pata coja. Y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla.
Tinc tantes preguntes, Òscar, relacionades amb el sexe, que no sé per on començar.
Doncs què et sembla si anem a classe de sexe i despejem les incògnites?
Però si no fan educació sexual enlloc.
T'equivoques. Escolta això.
Sexo. ¿Dónde estábamos? Bien, ¿habíamos llegado ya al tema de la penetración del pene en la vagina?
No, señor.
¿Y a la estimulación erótica?
Sí.
No, bueno, ya que sabemos lo que es la estimulación erótica, supongo que cualquiera de vosotros podrá decirme el propósito de dicha estimulación. ¿Bix?
Pues no lo sé, lo siento.
¿Carter?
¿Es quitarse la ropa, señor?
Bien, ¿y después qué más?
Dejarla en la percha de abajo, señor.
El propósito de la estimulación es provocar la lubrificación de la vagina para que el pene pueda entrar con mayor facilidad.
¿Podemos abrir la ventana, señor?
Sí, ábrela, Harris. Y, por supuesto, producir la erección y el endurecimiento del pene. Bien, la semana pasada hablé de los flujos vaginales. Presta atención, Westworth. Ya sé que es viernes por la tarde. Estás mirando el fútbol, ¿eh? ¡Ponte allí! Os lo advierto. Es posible que este trimestre tengáis un examen.
¡Oh, señor!
Así que, prestad atención.
Os hablé o no os hablé de los flujos vaginales.
Sí, señor.
Dime dos formas de lubrificar la vagina, Watson.
Frotar el clítoris, señor.
¿Y qué tiene de malo un beso? ¿Por qué no empezar por un simple beso? No tienes que lanzarte directo al clítoris como un toro saliendo del toril. Dale un beso, muchacho.
Chuparle el pezón, señor.
Bien, bien, muy bien, Weimer.
Acariciarle los muslos.
Sí, supongo que sí.
Morderle el cuello.
Sí, bien, mordisquearle el lóbulo de la oreja, acariciarle las nalgas, etcétera, etcétera. Así que tenemos todas esas posibilidades antes de iniciar una estampida hacia el clítoris, Watson.
Sí, señor, lo siento, señor.
Bien, ya hemos repasado todas las formas de estimulación. Por supuesto, lamer es la mejor forma de saber cómo va la lubrificación en cualquier momento. ¿Helen? Bien, penetración y coito, es decir, cópula hasta llegar al orgasmo. Oh, hola, querida. Ponte en pie cuando entre mi esposa, Carter.
Oh, lo siento, señor.
Humphrey, es que no te importe. Les he dicho a los Garfield que esta noche cenaremos con ellos.
Sí, sí. Supongo que tendremos que ir.
Y que llegaremos sobre las 8.
Así tendré una excusa para terminar pronto la reunión.
Ya sé que no te gustan, pero no podía inventar más excusas.
Bueno, yo pensaba que... ¡Weimer! Esto es por tu bien. ¿Quieres despertarte? No tengo intención de repetirlo. Daremos por efectuada la estimulación, si no te importa, querida.
Claro que no, Humphrey.
Bien, el hombre empieza por penetrar o montar a su buena esposa según la forma tradicional. Ahora el pene está, como podéis observar, más o menos erecto. Muy bien, así está mejor. ¿Carter?
Sí, señor.
¿Qué es eso?
Es una ocarina, señor.
¡Tráela aquí! A continuación, el hombre efectúa movimientos rítmicos con la región pélvica, moviendo el pene arriba y abajo en el interior de la vagina. Déjala ahí, muchacho, déjala ahí, déjala sobre la mesa. Mientras la esposa aumenta la estimulación del clítoris por medio del pene empujando hacia adelante. Gracias, querida. A medida que se incrementa la excitación sexual. ¿Qué te hace gracia, Biggs?
Nada, señor.
Haz el favor de compartir eso con tus compañeros. Es evidente que sea lo que sea, tiene que ser muy gracioso.
No lo es, señor.
Ya que es tan gracioso, será mejor que te seleccione para jugar en el equipo de rugby para el partido de profesores contra alumnos de esta tarde.
Oh, no, eso no, señor.
Y habrá que ir a trabajar, no todo va a ser follar. Por una miseria también habrá que llevar a arreglar el coche.
Una altra pregunta. Què va passar entre Adam i Eva, i Abel, i Caín, i Noé?
No sé, els altres, però segur que Noé va fer coneixences interessants.
Bueno, dígame, ¿qué le pasa a usted?
Estoy enamorado de una oveja.
Perdone, ¿cómo ha dicho?
Que estoy enamorado de una oveja.
Señor Milos, está usted... loco.
Pero, doctor, la he traído desde Armenia. Mi hermano dice que es usted un gran médico.
Escuche,
que le salvó la vida una
usted
vez.
Usted necesita un psiquiatra. Yo soy doctor en medicina general.
Hable con ella, por favor.
No puedo hablar con una oveja. Está usted loco.
Estoy fuera, en el camión de mi hermano.
¿Quiere usted salir de mi despacho, por favor? Yo soy médico, no veterinario. Señor Milos, voy a tener que llamar a la policía. Escuche, por favor. Señor Milos, no ponga esa oveja sobre mi mesa. No haga eso. No debería hacerlo.
¿Verdad que Daisy es preciosa?
Sí, sí, es preciosa. Señor Milos, usted es una buena persona. No me gustaría haberle metido en un lío. Parece que usted no comprende que... Su caso corresponde a un psiquiatra. Usted necesita ver a un especialista en psiquiatría. Yo soy un simple médico. Y... señor Milos, quisiera Me gustaría volver a verles a los dos, pero compréndalo, en este momento tengo el consultorio lleno.
No todo va a ser follar, muchos manifiestos, no todo va a ser follar. Ya follí el año pasado a la orillita del mar, con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo trastornado, pero sin exagerar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar.
También la capacitat d'atracció del plaer moltes vegades supera qualsevol prudència i arriba a alterar l'esdevenir de moltes vides i fins i tot la història de les societats. Però una altra pregunta. Em pregunto si aquestes o aquests presumptes beneficis del sexe compensen els seus costos.
Jo, quan tinc aquesta mena de dubtes, escolto la música d'un tità galàctic com en Jaume Sisa i se m'obren totes les...
Les portes?
En vols? Som-hi.
De peu, de genolls, asseguts, estirats, al metro, a la cuina, a la platja, al terrat, amb boina, amb ulleres, vestits despullats, borratxos, serens, adormits, excitats. Aquest any follarem com folles, una cosa espectacular. Serà un polvo atòmic supersònic, una producció per tots molt esperada.
Si contactem amb el nostre oracle, amb Paco
Francis, sí. El nostre consultor filosòfic, el nostre oracle particular. Paco, et volem fer una pregunta. Escolta'm, una pregunta, Paco. Què és el que et posa tu calent a part de Wittgenstein i de Hegel?
Això vol dir que... Aquesta pregunta és molt bona, molt bona. A mi em posa calent Schopenhauer.
Ah, hòstia, jo ho sospitava. També una petita sospitada. Però com pot ser que et posi, que no, que t'arribi a posar calent Schopenhauer?
Imagineu, no?, aquest senyor que tan pessimista, no?
Buah, misàntrop, misògin.
Si voleu, us dic una cita d'un dels papers que es van trobar a les obres de Schopenhauer, que es diu Senilia. Us llegeixo literalment, vale?
Vinga, sí, estupendo, que bé.
Posa'ns calents, senyores i senyors.
Diu, és una traducció en castellà.
Sí.
Vale, diu, el engaño que nos deparan los placeres eróticos debe compararse con ciertas estatuas que, a consecuencia del lugar en el que están emplazadas, están calculadas para ser vistas desde el frente. Y en este caso, tienen un aspecto bello, mientras que desde detrás ofrecen una vista desagradable. Analogía con esto guarda lo que nos aparenta el enamoramiento. Mientras lo tenemos delante y lo vemos venir hacia nosotros, un paraíso de delicias, pero cuando ha pasado y se lo ve después desde atrás, se muestra como algo fútil e insignificante. Cuando no, hasta repugnante.
Hòstia. Estava una miqueta frustrat, no, en Schopenhauer, el senyor Artur?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que, bueno, el tema, ahí parlava el tema de la voluntat, ¿no? Y el sexe seria... la voluntat, no?, per excel·lència, també. Uh-huh. El sexe seria com, o la voluntat, millor dit, el desig, no?, el desig sexual i l'aferrament a la vida. Al uh-huh. final, el plaer no és més que un mecanisme de la natura, no? Uh-huh. Jo crec que, és, que no està malament, no?, per reflexionar uh-huh. sobre el tema. No sé si nosaltres tenim aquesta visió avui dia del sexe, tal com la tenia Schopenhauer. Evidentment, en una societat hedonista com la nostra, uh-huh. no? Ens parem a pensar sobre aquestes coses, sobre la procreació, el sexe com un instrument, no? El plaer com un instrument inclús de la naturalesa per perpetuar l'espècie. Pensem en aquesta cosa nosaltres avui dia?
Jo crec que no pensem en aquesta cosa i no pensem en moltes altres també importants.
Evidentment. No pensem ni... Però bueno, és això de l'estat hedonístic, si es pot dir d'aquesta manera. No sé si es pot dir, eh? Però constantment buscant el plaer, no? I en el sexe passa el mateix. No? Mm. Deixant de banda, potser, algunes vegades, no sempre, no? Hi ha persones per tot, no? Però deixant de banda els sentiments i ens posem en el sexe, no? El sexe com mm. sigui, és igual, eh? La pornografia, el sexe amb molts homes o moltes dones, no sé, no? I és una mica com impersonal, no? I això em fa pensar que Schopenhauer potser tenia una mica de raó, no? Aquesta mena d'impuls, aquesta mena de voluntat que el que persegueix és perpetuar l'espècie. Jo a vegades penso això, eh?
Mm-hmm. No sé la finalitat, pessimista... La finalitat sí. última suposo que és aquesta, clar, evidentment. Clar. El que passa que tenim el component lúdic, no?
Sí, aquesta mena de plaer, no? Sí. Buscar el plaer constantment, no? En solitari, en parella, en multitud, és igual, no?
Però sense... Sí que ho has anunciat tu abans una miqueta, sense també... És una mena d'hedonisme, però sense cap tipus de contingut, avui dia.
Exacte. Això és el que
volia dir. Llavors, què seria un hedonisme amb contingut?
Segurament tenia en compte no només l'autosatisfacció, no?, d'un mateix, sinó també l'altra persona, no? Si estem parlant de sexe entre parella, no?, per exemple. Buscar referents, no?, dins de, no sé, el sexe no és només la satisfacció, no?, també podria tenir un component de bellesa, també, no? Uh-huh. No sé, aquesta buidor, no?, de conceptes que tenim moltes vegades i de sentiments és el que jo crec que passa avui dia, també, no?, aquest sexe impersonal i la satisfacció per la satisfacció, no?, és però, igual.
Ja. No està bé, això, de la satisfacció
per la satisfacció? Sí, jo no dic que no estigui bé, eh?
Ah, val,
jo
val,
no
val.
Que no bé.
No, perquè sembla
però com... que estaria millor de l'altra manera, també, no? Mm-hmm.
Com?
Amb sentiments, amb tenir en compte aquest aspecte, no?, que us comentava abans de la bellesa, no?
Sí.
Interpel·lar també a la bellesa, no només al sexe com a tal, no?
Vale.
Fixar-nos en una altra cosa, no?, que no sigui només la satisfacció immediata.
Però, Paco, aquí correm el perill de que si el sexe, si el penses molt, gatillazo, no?
Sí, bueno, clar. Pot passar, no? O sigui, suposo que ha de ser un exercici previ abans de fer sexe, no? Perquè si t'enganxa en el moment i et poses a pensar en la bellesa, clar. Igual...
Estàs allà, dale que te pego, i, hòstia, comences a pensar i...
A la bellesa diu, baixa la cosa, no?
I segur que et diuen, què et passa? I tu, no.
Què et passa? No, estic pensant en la bellesa.
Estic pensant en la bellesa.
Home, llavors, des de la filosofia és un gatillazo continuo.
Sí, sí.
Perquè hi tanto que pensar, que al final diu, oye, vamos a dejarlo, i ens posem a pensar una mica.
Vamos a dejarlo, vamos a ver si se recupera la cosa, ¿no?
Sí, clar, sí. Com a estratègia, que deies que pot funcionar per la perpetuació de l'espècie, l'enamorament, aquest engany, no?, una mica que deies de Schopenhauer, quan aconseguim desdissociar el plaer de la reproducció, que és una de les coses que també hem parlat i hem vist, doncs sembla que hi hagi una festa, un festival, un esclat de possibilitats, no?
Sí, és això que dèiem de l'hedonisme continu, no? Ah.
El que passa és que el ritme, clar, potser és que és massa ràpid. Un pot ser hedonista, però lentament hedonista, no? I ara representa que hem de ser ràpidament hedonistes.
Assaborint les coses, no? Ser hedonista, assaborint les coses, no? Assaborint les sensacions, assaborint el plaer, també, clar, evidentment, no? No sé si tenim temps avui dia de fer aquestes coses, no sé.
No gaire. Tan ràpid. Tenim un minut, no gaire temps, no tenim temps, no? Sí, no tenim gaire temps aquests dies de fer un pensament i analitzar i sentir i deixar que tot penetri. És veritat que el temps...
Puc acabar amb un sonet de Shakespeare?
Venga, venga.
Va, sisplau.
Venga, ilústranos, Paco.
I després nos vamos corriendo.
El sonet 129. El sonet 129 diu... Traducció castellana també. Exceso del espíritu en un mar de vergüenza. En la lujuria... Es la lujuria en acción. Hasta la acción, la lujuria es perjura, letal, sangrienta, llena de culpa, salvaje, extrema, ruda, cruel, traicionera. Apenas gustada, despreciada, contra la razón perseguida y apenas lograda, contra la razón arrojada, como carnada tragada, puesta adrede para que la víctima enloquezca. Locura perseguirla y poseerla también. Tenida teniéndola y a punto de tener extrema, éxtasis al probarla y probada una gran pena. Antes una alegría propuesta, luego un sueño. Todo esto el mundo bien lo sabe, aunque nadie sabe bien evitar ese cielo que al hombre lleva a este infierno.
Olé, toma ya.
Ara sí que em sembla que...
La luxúria.
La luxúria.
Doncs amb això ja, Paco, t'hem d'acomiadar, ens veiem en un altre moment.
Molt bé.
I moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat molt bonic.
Ara ja ens podem vestir, Òscar.
Sí, vinga.
Ja et podeu deixar de tocar.
La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig. A la realització tècnica, l'Òscar Masllovet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.